Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la Revolució, fes les coses amb passió o no les facis. Aquesta frase curta però contundent de Rosa Loché Carey, escriptora anglesa de literatura infantil al segle XIX, ens agrada molt i tothom l'hauria de tenir com a frase de capçalera, perquè fer les coses amb passió és el que dona sentit a la vida. O sigui que amb molta passió comencem el programa d'avui i us donem sempre, com sempre, quatre motius per quedar-vos. Avui, oients, la masterclass de Xavier Marcet. Parlarem d'aprendre. Sempre estem aprenent, o més ben dit, sempre hauríem d'estar aprenent per continuar potenciant els nostres talents. Motiu número 2. Avui sabrem si una de les indústries més importants de la història contemporània de Catalunya, la indústria tèxtil, estan fent bé els deures. Si fa segles va ser protagonista de la revolució industrial, ara ho serà també de la revolució digital? Motiu número 3, oients, ens explicaran tots els detalls d'un hub innovador que està impulsant a Barcelona un gegant de l'alimentació mundial com és Danone. I motiu número 4, descobrirem què ha estat el Festival de Música Itinera, una iniciativa emprenedora que ha portat música als micropobles de Catalunya, una idea molt interessant i innovadora. Com sempre, volem saber com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos. Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Masterclass amb Xavier Mercè. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. Oients, aprendre és un dels errors més importants de la nostra vida, jo crec. Des de que naixem no parem d'aprendre, no? De manera innata o de manera conscient, els aprenentatges que anem adquirint formen part de la nostra manera de fer i de viure. I com diu la frase, un dia sense aprendre alguna cosa és un dia perdut. I left my heart in San Francisco. Xavier Marcet, bona nit, què tal?
Bona nit.
T'agrada molt aquesta música, eh?
I sobretot aquest començament, m'agrada molt, molt, moltíssim.
Fa 70 programes vas venir i et vaig posar aquesta cançó del gran Tony Bennett, que sé que t'agrada molt, i avui em venia de gust tornar-la a posar. I estàs d'acord que amb el que deia, no? Fa uns moments, aprendre és un dels verbs més importants de la nostra vida, sí?
Sí. Sense aprendre, vius menys.
Sense aprendre, vius menys.
Penso que sí. Hi ha una cosa que n'estic convençut, i és que si no aprens, envelleixes molt ràpidament.
Ah, sí?
Sí. Jo crec que envellim quan deixem d'aprendre. Hi ha gent que crec que pren aquesta decisió als 30 anys, però en general envellim quan deixem d'aprendre.
Per això se't veu tan jove, perquè no pares d'aprendre.
Però és que si et diguessis què ha estat la teva vida, et diria intentar seguir un fil conductor d'aprenentatge, o diversos, perquè hi ha hagut canvis, però aprendre és com si nosaltres tinguéssim la capacitat de multiplicar la curiositat i concretar-la amb coses.
Clar, què passa quan aprenem, no? Tu dius que aprendre és créixer. Posa'm exemples de creixement gràcies a l'aprenentatge, exemples perquè els oients doncs vegin no també la teoria, però també la pràctica, no?
Pues mira, em deixes posar dos exemples personals?
Sí, i tant.
Sí. Jo estava fent classe, havia acabat la carrera d'Història, estava fent classe a l'Autònoma, molt fascinat, i entre el món del Renaixement, sobretot, i el món contemporani, i vaig anar, per una d'aquestes coses rares, que a vegades et passa la vida, vaig anar doncs, a una mena d'experiment, d'experiència sobre gestió de ciutats, a fora, als Estats Units, i vaig aprendre el món de la planificació, i ho vaig fer, i jo venia d'un altre món, i vaig canviar de vida.
gràcies a aprendre això vas canviar, eh?
Sí, sí. I va ser com dir, he fet fins ara tot això, ho estic passant molt bé, m'agrada molt, però per què no puc, diguem, no obrir-me a un altre món? I mira, i això m'ha portat després
a la consultoria, no?
Sí, ja està en el món aquest del management, no? I després sempre recordo una cosa.
Quina?
És una cosa tonta, avui es veu molt tonta, però molt funcional. Jo treballava per pagar-me l'escola. Era molt, molt jovenet i treballava per pagar-me l'escola. I me'n recordo que un dia el director de l'empresa em va cridar i em va dir, Xavier, encara que vinguis poques hores, t'hem seleccionat perquè siguis dels primers que deixa d'escriure en màquina d'escriure. Jo escrivia en màquina d'escriure.
Amb una Olivetti, eh?
Una cosa física. Després, ja eren d'aquelles tipus piano, elèctriques. I em diu, i has de fer servir el coordinador. I l'ordinador has de fer servir un programa que es diu Word Perfect. I jo, ostres, Word Perfect, ho sabràs fer, ho sabràs fer. I aleshores vaig pensar, bueno, vam sobreviure al Word Perfect, no? I després imaginem la quantitat de coses que han passat, no?
Què s'ha fet, no?
Jo sempre, hi ha una cosa que la trobo meravellosa, no? Quan veus aquesta gent, diguem-ne, molt gran, no? Que agafa una tablet, no? 90 i pico d'anys, no? Que agafen una tablet i la sap fer anar, i es posa concerts, i es posa la missa que vol, i es posa a parlar amb tota la família des d'allà. Aquesta gent envelleixen menys.
Clar. Aprendre constantment i, sobretot, no, anar amb l'era digital, no? Que hi ha el telèfon mòbil, la tauleta, i que, per tant, les persones més grans, no, han de saber també de tecnologia. Si parlem del món laboral i empresarial, per què és important aprendre? No? Hem d'aprendre, vol dir que a vegades ens podem equivocar, però per aprendre cal voluntat, tenir ganes, i en el món laboral i empresarial també és molt important, no? Que les empreses aprenguin i que els treballadors també, no només en l'àmbit personal, no, Xavier?
Un dels professors, diguem-ne, professor, diguem-ne, de Harvard, que porta molt, ha escrit un llibre que es diu Eliminando la competencia, és una persona que ara està a l'MIT, ell va fer un estudi de per què Toyota passava per davant dels altres. Toyota l'any passat encara va ser l'empresa que va vendre amb molta diferència.
Més cotxes, sí. Més cotxes. Al món, a tot el món.
I ara deriva Volkswagen, però molta diferència. Doncs, ell va arribar a la conclusió que la gran diferència de Toyota és que no només tenien uns sistemes molt especials de producció, etc, sinó que la gent, en el mateix moment que treballava, aprenia. Perquè al final, jo crec que tots tindrem un ofici. No sé quines formes cadascú l'expressarà, però tots tindrem un ofici. I l'ofici serà adaptar-nos. I per adaptar-nos tu has d'aprendre. I aprendre, ho deies molt bé, és una decisió personal. No sé per què, però em surt en castellà a les conferències, hi ha rodolins que en surten en castellà, que és per a formar-se i que sentar-se, per a aprendre i que levantar-se. Doncs això, ens hem d'aixecar, hem de prendre la decisió d'aprendre.
I els japonesos amb Toyota ho fan molt bé, no? Els japonesos tenen una filosofia que hauríem d'aprendre, no? Algunes coses, tu que els coneixes bé, no? Dels japonesos.
Són japonesos. És a dir, que tenen una cultura, tenen, saps? És molt difícil de separar aquestes coses de la, de, diguem-ne, la part professional del conjunt de concepte de vida. I per això Toyota ha sigut la catedral del management. Hem après tantes coses d'ells i no les hem pogut copiar fàcilment. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No se falta cambiarte nada.
Yo te quiero si vienes o si vas. Si bajas, si Xavier Marcet, què vols dir quan dius que les empreses són ecosistemes d'aprenentatge, no? Com definiries allò que és l'aprenentatge estratègic? Em parlaves ara de Toyota, no sé si hi ha una altra empresa, Toyota o una altra empresa. Quin aprenentatge estratègic han tingut i per què els hi han funcionat malament? Han funcionat també, vull dir?
Mira, jo crec que en el futur nosaltres haurem de canviar moltes vegades de feina. No.
Sí.
A mi m'agafa una mica gran.
A molts joves ja ens passa.
Però,
sobretot els autònoms, també. Els que són autònoms també van canviar molt de feina.
Llavors, hi ha una cosa molt important i és que tu estiguis en un entorn, en un context que et faciliti l'aprenentatge. Tu has de prendre la decisió tu, eh? No. I aquesta decisió és una decisió important a la vida i l'has de sostenir. Però ja les empreses han de ser ecosistemes d'aprenentatge, és a dir, les empreses han de pensar molt bé, i això és l'aprenentatge estratègic, l'estrategic learning. Hem de pensar, escolta, cap on volem anar? Per anar cap aquí, què estem fent ara? Què farem en el futur? Però sobretot, com la nostra gent evolucionarà? Llavors, nosaltres necessitem que les empreses donin aquest servei perquè és el que les farà més competitives. Ara, a la curta, sembla que tot sigui només vendre, produir i cobrar. D'acord, molt bé. Però necessitem que aquesta línia profunda de l'aprenentatge ho amari tot, perquè, a més, quan aprenem, quan estem en aquesta situació d'aprendre, no només estem més oberts, sinó que jo crec que també entenem molt més, llegim millor el món, i quan llegeixes millor el món, apareixen més oportunitats i apareix la forma de concretar les oportunitats.
Quan llegeixes bé el món, aquesta frase m'agrada molt, eh? Quan llegeixes millor el món, apareixen més bones oportunitats, eh? Perquè sí. A vegades estem obcecats amb una mirada, eh? I a vegades només passem temps, no?, pensant en un problema. I quan mires, no?, la perspectiva, des d'una perspectiva diferent, canvia tot, no, Xavier?
El Dracker deia, les oportunitats venen de mirar per la finestra. No de posar el nas enganxat a l'Excel, que ja ho entenc, allò de l'Excel, que s'ha de millorar. Però treu la cap a la finestra, mira, i ens falta. Hi ha una forma d'aprendre, no?, que és aquesta forma de llegir el món. I en aquesta forma de llegir el món, nosaltres, d'alguna manera o altra, va més enllà de la feina. És una cosa que et permet, diguem-ne, no només donar una dimensió professional, també la nostra dimensió personal està completament, completament amarada d'aprenentatge.
La gent aprèn més observant l'exemple d'un bon líder que no pas complint al peu de la lletra unes instruccions que potser ningú li ha explicat. Això també és important, no? Aprendre d'un bon líder, no?
Quan penses en la gent, hi ha una cosa molt important, pensar en la gent que t'ha ajudat a la vida, pensar en aquells que t'han fet créixer, pensar en aquells que t'han tirat amunt. I quan penses en aquesta gent, quan penses en els caps que has tingut, en els jefes que has tingut, aquells dels que has après, els has respectat més. Respectem a la gent de la que aprenem. És molt important acostar-te a gent de la que aprenguis. I és molt important crear aquesta lògica de respecte. I el dia que et toqui a tu, no oblidar-ho. Has de fer el mateix amb els altres. Nosaltres respectem a tothom, però respectem especialment a la gent de la que aprenem.
Respectar la gent de la que hem après, eh? Tu tens al cap, eh?, tots els teus caps.
Sí, i els meus mestres, i tinc al cap la gent que en un moment determinat va confiar en mi en coses que jo no confiava, i tant. I tots jo crec que ho tenim. Crec que ara, si els oients ens acompanyen i pensen en aquesta gent, no? Mm-hmm. No només tens un sentiment d'agraïment, de vegades els has dit després, eh? O si no els has dit, digue'ls-hi. Però si hi ha gent que en un moment determinat et va fer creure en tu en coses que tu encara no sabies si podries fer. Això és el que consisteix la vida professional. Quan estàs començant, quan ets un aspirant, trobar aquestes persones, i quan tens ja responsabilitat, ajudar altres persones. És així de fàcil.
És veritat, això, eh? S'ha de pensar, eh? I tots ara ens ve el cap, eh? Qui han estat els nostres caps, homes i dones, qui ens han donat una oportunitat, no? I cal recordar, respectar, agrair, molt important. I un altre verb que també hem d'utilitzar en aquesta masterclass avui, Xavier, és observar. Perquè observar és una manera d'aprendre, no? A mi em passa que a vegades sempre vaig més accelerada per la vida, i és bo parar, observar i mirar, no? Per aprendre d'algú altre és observar.
Quan tu vols innovar i aprendre estan molt a prop, molt, molt a prop. No has de preguntar res a ningú, has d'observar. Intenta observar quines necessitats, quins problemes, quines aspiracions pots resoldre. Observar, mirar què la gent fa. Després ja preguntarà, si vols. Mira, també pots observar amb dades, i està molt bé, però mira la gent. Mira què fan, i mira què fan en el seu conjunt. I aquí no només, diguem, ets un espectador, ets un aprenedor, ets capaç d'aprendre. I perquè no t'ho mires només, diguem-ne, d'una forma contemplativa, t'ho mires fent-te preguntes. Al final, aprendre no és saber de memòria les respostes. Aprendre és fer-se preguntes. El més difícil a la vida és anar millorant les preguntes. I no hi ha força més potent que la de fer-se preguntes.
I això també vol dir que aprendre de vegades vol dir copiar algú que ho fa bé, és a dir, observar. Vol dir que si observa, molta gent acaba copiant, no?, el seu referent. És bo, això, copiar al peu de la lletra el que està fent un altre o una altra empresa?
Tot s'hi val, pots copiar i millorar, però has de vigilar no fer la còpia, el que en diem el benchmarking, no fer-lo malament. Per què? Perquè moltes vegades penses, oh, mira, aquests fan això, això, això. No? Però pensa qui hi ha darrere, quines trajectòries tenen, quines relacions tenen amb l'entorn, quines relacions tenen entre ells, quina cultura tenen. Abans parlaves dels japonesos, no? Que els volem copiar, ens costa molt. Aleshores, no, i tant que s'hi val. Hi ha moltes innovacions que volen, que han sigut millores de coses que existien, però necessitem això, eh? Central, necessitem entendre bé quan copiem que hi ha, no només la part de fora, que hi ha ben bé al darrere.
Que hi ha al darrere, i ara les empreses, Xavier, totes diuen anglès, expliquem que és un Chief Learning Officer.
Això és una cosa que és una innovació aquesta? Nostra.
És vostra.
Sí, no, això ens ho vam copiar, com ho deies fa un moment, perquè un dia llegint un llibre de l'email, que havia estat un dels grans directius de General Electric, vaig veure que utilitzaven el concepte de Chief Learning Officer, i després li havíem donat una altra volta. Té a veure amb això, té a veure amb què ser cap d'un equip voldríem pensar, a veure si ens acompanyen els oients, en pensar cap on ha d'anar l'empresa. Dintre l'empresa, cap on ha d'anar l'equip. I dintre l'equip, cada persona com ha d'evolucionar. I aquesta evolució, concretar-la en aprenentatge. I pactar una agenda d'aprenentatge. No de formació, són diferents. Una agenda d'aprenentatge. De quina forma, entre tots, com a equip, evolucionarem allà i, per tant, de quina forma posem a l'agenda el que aprendrem. I som capaços de posar a la gent del que aprenem al costat del que hem de donar de resultats, el que ens hem d'adaptar. Aprendre és una part fonamental de treballar.
Per tant, aprendre, utilitzant també aquella frase teva, Xavier, que t'agrada molt, créixer fent créixer. O sigui, aprendre, i aprendre amb algú que et faci créixer fent créixer, no?
Clar, tiri amunt. Quan tu has de fer créixer els clients, molt bé. Però els d'ells de dintre creixem amb aquesta lògica, aquesta doble lògica per un cantó, no? Hi ha una lògica de responsabilitat, hi ha una lògica d'inspiració. Què vol dir la inspiració? Vol dir que quan tu et relaciones amb algú intentes no només, diguem-ne, buscar les preguntes, les respostes banals, no, intentes anar més enllà sense convertir-te en una persona ni superperfeccionista. No. Naturalitzant això. Hem de naturalitzar l'aprenentatge. I al final, diguem-ne, créixer fent créixer és d'alguna manera o altra créixer ajudant els altres a aprendre.
I la gent que té talent, diries que aprèn més de pressa?
Talent són tres coses. Donar resultat, adaptar-se i aprendre. Si tu no aprens, és molt difícil que tu puguis adaptar-te, i si no t'adaptes és molt difícil que puguis continuar donant resultats. L'aprenentatge i una mica el desaprenentatge és la base del talent. Got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.
I avui també ens preguntem en aquesta masterclass amb Xavier Marcet al Revolució de Catalunya Ràdio. Oients, la tecnologia avança, no? Les maneres de treballar també, i això vol dir que a vegades cal desaprendre, no? El que ja sabem, és important desaprendre. Hem de buidar el nostre disc dur per deixar memòria lliure i tornar-lo a omplir. Per tant, també estem segurament, Xavier, en un moment que cal desaprendre per aprendre nous conceptes, no? Em diries?
És el més difícil de tot, sens dubte. Hi ha coses que abans ens anaven bé, coses que abans funcionaven a les empreses, que ens funcionaven a nivell personal. Ha canviat el context, ha canviat les maneres de fer i necessitem, com tu deies, no? Més que oblidar-ho tot, no cal oblidar, simplement doncs, redefinir-ho, estar oberts a aquest aprenentatge, però fent espai. I això és el que ens manté actius, ens manté joves. Jo quan veig gent, diguem-ne, d'una edat molt avançada en el món professional, i els veig, diguem-ne, amb aquesta capacitat de replantejar-se, no? Coses que en el passat eren molt importants, estar oberts, continuar aprenent, però de tant en tant hem de fer aquest espai. I és el més difícil, perquè són coses que en el passat ens han anat bé, que han estat puntals del nostre èxit.
Molt bé, estem a punt de deixar enrere el 2022, avui aquesta masterclass amb Xavier Marcet d'aquest desembre, i entrarem ja el 23, la propera ja serà el gener del 23. Què creus que hauríem d'aprendre perquè l'any ens anés bé, en aquest 2023? Aquest proper any, què hem d'aprendre? Què em diries?
Jo sempre el penso... Jo crec que el que hem d'aprendre és com nosaltres. Cadascú troba el seu camí, el seu propòsit, el seu camí, com fa l'aprenentatge, i no cal que ens queixem.
No cal que ens queixem,
No serveix de res. Hem de fer altres coses. Hem de generar oportunitats i concretar oportunitats.
I fas bon balanç aquest 2022?
Ha estat un any magnífic. Magnífic, hem acabat un any, no pel tema de números, magnífic, hem fet els 20 anys de Lead to Change, hem après moltes coses i ha estat un any magnífic, de veritat. Ojalà l'any que ve sigui el mateix.
Molt bé, doncs escolta, fent balanç, m'alegro que hagi anat també el 2022 per un gran 2023 i sobretot ens quedem amb aquests consells de la masterclass avui del Xavier Marcet, en el que aprendre, no? Aprendre a qualsevol edat i sobretot, ens deies a l'inici, no? Aprendre ens fa més joves. Per tant, escolta...
El Dràquer deia, els que no aprenen entren en incompetència súbita.
Ai!
No pot ser.
S'ha d'aprendre sempre. Doncs que aprenguem moltes coses noves. Aquest 2023, un plaer, com sempre, escoltar-te, Xavier Marcet. Gràcies.
Gràcies.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
Com serà la Catalunya del 2030?
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Indústria 4.0.
A les primeres dècades del segle XIX, els primers telers mecànics i les primeres màquines de vapor van portar la revolució industrial a Catalunya. La indústria tèxtil, sobretot, es va convertir en un enorme motor de creixement. En quina situació es troba aquesta indústria 200 anys més tard? En parlarem durant els propers minuts.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vertio.
I amb aquesta alegria de Melendi saludem dues grans dones, la Núria Aymerich, secretària general de la Fundació Indústria. Bona nit, què tal?
Bona nit, què tal? Com esteu?
Molt bé. I també la Mònica Olmos, directora d'operacions de Texfor. Bona nit, què tal?
Bona nit, molt bé.
Molt bé.
Contenta d'estar aquí.
Escolta, parlem de tèxtil amb vosaltres, de la situació de com ha evolucionat en els darrers 200 anys, però expliquem abans, Mònica, què és Texfor, no? Perquè la gent li quedi clar.
Sí, i tant. Texfor és la Confederació de la Indústria Tèxtil, és una entitat que es va fundar el 2010 de la fusió de les principals entitats estatals tèxtils que hi havia en aquell moment. Som un punt de trobada per tot el que és l'ecosistema tèxtil i representem el sector en els àmbits econòmics, tècnics i polítics. Som una entitat que representem a més de 4.000 empreses en tot el territori, amb una facturació del voltant de 5.000 milions d'euros.
Déu-n'hi-do. Per tant, escolta, 4.000 empreses, 5.000 milions d'euros de facturació. Núria, volies que coneixéssim la Mònica, perquè tu em deies, aquesta dona és molt important, aquesta dona catalana, a nivell d'Europa, en l'indústria tèxtil, no?, també.
És així, perquè la Mònica, des de fa molts anys, ha viatjat per tots els països del món, coneixent el tèxtil en diferents països, i, per tant, ha contribuït d'una manera directa a que la nostra indústria tèxtil de Catalunya, del nostre país, doncs, tingui un diàleg permanent amb la indústria tèxtil d'arreu del món.
Uh-huh.
I amb això podem constatar, doncs, que som pioners en molts àmbits també en la indústria tèxtil.
Molt bé. Per tant, la Mònica és una dona potent del sector. Ens explicarà com va aquest sector, perquè a les dues us pregunto, no? Teniu la sensació que el sector tèxtil era molt important històricament i després va entrar en crisi i ara quasi no en queda, no? Perquè hi ha 4.000 empreses, no? Però se'n parla potser menys, no, Mònica?
Sí, la veritat és que, a veure, el sector tèxtil s'ha reduït en aquests últims anys, però això no vol dir que no en quedi, com tu molt bé has dit, Encara tenim, doncs, al voltant d'aquestes 4.000 empreses i realment aporten valor. Tenim un sector que és innovador i un sector que està molt ben posicionat internacionalment.
Uh-huh. Una cosa, Xantal, jo diria als nostres oients que pensin, quan parlem de la indústria tèxtil, què hi ha en les nostres vides que no sigui tèxtil? Les cadires de casa, els llençols, les tovalloles,
la roba,
la roba, inclús les sabates, les veles dels vaixells, els avions...
El
sofà. Penseu una mica, a tot arreu hi ha tèxtil.
El seient del cotxe.
Exactament. Per tant, quan estem parlant de... Quan es diu de vegades, és que el tèxtil no és el que era. Bueno, és diferent, perquè ha millorat molt, i ho explica la Mònica, però és que a tot arreu tenim tèxtil. Per tant, la indústria tèxtil és una realitat diària de tots nosaltres.
Clar, em diria potser les dues que va ser un sector que es va deslocalitzar molt, no? Una part de la producció va marxar a l'Àsia, no? Això també va fer canviar moltes coses, no? En aquest sentit.
Mira, jo et diria que va marxar a l'Àsia tota aquella producció de producte acabat, però aquí realment en el que som forts a Catalunya és en indústria, la filatura, la teixidoria, tot això encara està aquí. Sí que és veritat que les empreses que no han sigut competitives han desaparegut pel camí, però la indústria que encara tenim encara es manté aquí a Catalunya.
I aquesta indústria, quina és la realitat actual del món tèxtil? No? Quan em dius què fabrica la majoria de tèxtil aquí a Catalunya d'empreses?
Doncs la realitat actual de la indústria tèxtil és, bueno, doncs és una indústria, com et deia, és competitiva, és innovadora, té un repte important per endavant, degut a la legislació europea en la que s'està treballant i que marcarà noves obligacions relacionades amb la sostenibilitat i l'economia circular principalment.
Però hi ha moltes empreses que són roba, no? En aquest sentit, d'aquestes 4.000, són roba la majoria o no?
Hi ha una bona part que va orientada a la moda,
sí?
Tot i que cada vegada més hi ha empreses que, com abans apuntava la Núria, que s'han focalitzat en altres sectors, no? Automoció, el sector de sanitari, hem jugat un paper important durant la pandèmia, per exemple, sectors industrials, protecció, és a dir, que realment és un material que el trobem en el nostre dia a dia en molts àmbits.
Penso una cosa, per exemple, el teixit tècnic és una realitat que les nostres indústries produeixen. La roba dels policies, la roba dels bombers, la roba que porten els uniformes dels corredors de Fórmula 1. Tot això és tèxtil. I tenim empreses punteres
que estan fent
aquest tipus de teixit de protecció, doncs, per les petroquímiques, etc, no?
Clar. Aquí hem parlat fins i tot de teixits intel·ligents i també ho van fer al Revolució TV3. Mònica, quines són les transformacions, no, que ha fet la indústria tèxtil al nostre país en els darrers 20 anys? Quina innovació, quins nous productes, quin és el tèxtil, el teixit més intel·ligent que tenim ara a Catalunya?
Mira, en els últims anys realment hem passat, doncs, de produir commodities, no, el producte més bàsic, a productes molt més especialitzats. Hem buscat nous nichos de mercat, molt tècnics, el que parlàvem, aeronàutica, mèdic, protecció, etc. Hem passat també d'una producció molt més massiva a una producció molt personalitzada i de servei de molt valor afegit, i més recentment, sobretot, l'aposta per la sostenibilitat i l'economia circular. I això, la veritat, és que ens ha permès, no?, millorar aquesta competitivitat.
Molt bé. I teixits intel·ligents també en tindrem cada vegada més, no?
Absolutament. Al final, els teixits intel·ligents. La digitalització en general, en tot el seu àmbit més ampli, tant en producte, els smart textiles, els teixits intel·ligents que porten incorporada electrònica, microelectrònica, no?, per fer-nos la vida connectada i molt més fàcil. Però no només en producte, no?, sinó la digitalització també des del punt de vista de processos,
eficiència energètica
per medir petjada de carboni, etc.
Clar. Núria, tu diries que és una indústria que també ha apostat per la revolució digital? Podem dir que ja hi ha indústria tèxtil 4.0?
Per descomptat. O sigui, la indústria tèxtil s'ha volcat, s'ha entregat en aquesta digitalització i en aquest 4.0, ha estat sensible i ha estat pionera, jo diria, en molts casos, a incorporar-la. Sí, clarament sí.
Si em deixeu afegir, Texfor actualment, juntament amb Acció i d'altres organitzacions internacionals, està treballant en un protocol de digitalització del sector tèxtil que justament permetrà a les empreses tenir una guia de les millors tecnologies disponibles en cada un dels processos.
Mònica, una altra idea. És contaminant la indústria tèxtil? Perquè una idea és una percepció, no?, que és molt contaminant. Què em diries?
Doncs mira, et diria que a casa nostra rotundament no és contaminant.
Per què?
Les nostres empreses treballen diàriament amb els estàndards socials i ambientals. Estan sotmesos a fortes regulacions marcades per la Unió Europea, en aquest cas, en temes de residus, d'emissions, d'abocaments, de tractament de químics, i compleixen escrupolosament amb totes aquestes regulacions. Per tant, podem dir que tenim una indústria tèxtil neta.
Deixa'm afegir-te una cosa. Si una indústria ha sigut capaç de reciclar i de fer economia circular des de sempre, és la indústria tèxtil.
Per tant,
ha estat pionera des del principi.
El problema que té, Núria, per això també és el tema del preu de l'energia, no?, que es troba en moltes d'aquestes empreses.
Ara totes les indústries pateixen molt l'elevadíssim cost de l'energia i hem de demanar que, si us plau, els diferents nivells de govern, Europa, Espanya, Catalunya, tothom entengui que ha d'ajudar a la indústria per donar solucions efectives a aquest cost que no poden assumir. És un tema molt seriós i, de veritat, que des d'aquestes zones ho hem de demanar que tots els nivells es comprometin per ajudar-les.
Clar. Per anar acabant, Mònica, poden rebre aquestes indústries també ajuts del Next Generation de la Unió Europea, no?
Absolutament, com qualsevol de les empreses que tenim.
Clar.
La veritat és que hem estat treballant fortament perquè això fos possible i hem obtingut, en aquest cas, 100 milions d'euros per afrontar la circularitat del sector que justament venen d'aquests fons Next Generation.
Molt bé, doncs Núria i Mònica, gràcies avui per ser el Revolució, actualitzar-nos una mica la informació que teníem sobre la indústria tèxtil, el sector, un sector, com sabeu, gens molt important al nostre ecosistema econòmic i que continua sent, no?, i que avui també volíem explicar què s'està fent.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada a les dues. Gràcies.
Gràcies, gràcies.
Ja sabeu que amb Solideo estalvieu a la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
La creativitat és intel·ligència divertint-se.
Saludem ara a Nicolás Cosqueri, que és director d'IT i Data de Danone Iberia. Bona nit, buenas noches. Què tal? Buenas noches. Què tal? Com és francès, el Nicolás ens ha demanat fer aquesta entrevista en castellà. Les empreses que quieren avanzar, quieren apostar sí o sí por la revolución digital, ¿no? En vuestro caso también, desde Danone, queréis... ¿Digitalizar? ¿Cómo digitalizamos ahora el tema de los yogures? Ahora me lo cuentas.
Ahora te lo cuento, Alan. Pero obviamente queremos digitalizar y ya no es una opción en el mundo de hoy. Sí o sí lo tienes que hacer y es súper ilusionante para todos los que estamos en este camino.
Y por esto habéis creado un hub en Barcelona de innovación. ¿Qué objetivo, no?, tiene este hub que nace en Barcelona? Y es una buena noticia para la ciudad.
Sí, es una super noticia, bueno, para la ciudad y para nosotros, pero sí, es una super noticia. Nace con el objetivo, de impulsar la transformación digital de Danone en Europa, sobre todo en el campo de inteligencia de datos, inteligencia artificial y en el área comercial.
Pero ponme ejemplos de ideas concretas que queréis conseguir, ¿no? ¿Datos de los consumidores? ¿De qué te refieres?
Me refiero a que cada vez más, y todas las empresas lo hacen, tienes que conocer cada vez mejor a tus consumidores, en nuestro caso consumidor, pacientes también, acercarnos a ellos, proponerles mejor productos, experiencias, y eso es fundamental para nuestro crecimiento.
Per tant, para mejorar, ¿no? Por ejemplo, para ponerlo claro, si a mí me gustan los yogures, para poner un ejemplo, de mora y de fresa, vosotros con los datos y con esto de Hub, sabréis qué le gusta a vuestro consumidor, ¿no?
Sí.
Y esto llega por Internet de las Cosas, esto que hemos hablado aquí en el Revolución, que al final la nevera acabará comprando los yogures, ¿no? También.
Puede ser, pero lleva ya hoy, sin esperar los años que vienen y el Internet de las Cosas. Hoy en día hay evoluciones del de los gustos, sabemos cómo lo que quiere la gente. Si vas a un bar al lado a tomar un café, hoy en día te piden café si lo quieres con leche de avena, leche de soja. Mm-hmm. Hace 5 años ya no pasaba. Mm-hmm. ¿Ves? Evoluciona. Claro. Y eso lo tenemos que saber.
Claro. ¿Qué tipo de profesionales estáis buscando ahora mismo en Barcelona? Porque ¿cuánta gente vais a contratar en este hub de innovación?
Vamos a contratar 30 personas, de las cuales 15 ya están.
Muy bien.
Ya están operando y las 15 que faltan para finales de enero estarán.
¿Y a qué buscáis? ¿Qué profesionales buscáis?
Profesionales con experiencia en datos en particular, inteligencia de datos, analítica de datos, algorítmica, etc. Y en el área comercial. Esos dos bloques principalmente.
Uh-huh. Y vosotros este hub, tengo entendido que ya lo habéis impulsado en Francia, en México, en Polonia, en Malasia.
¿Sí?
¿Qué tal la experiencia ya? Porque supongo que la experiencia vivida allí es la que viví en Barcelona.
La experiencia es súper positiva porque pones en una única ubicación geográfica a talento con experiencias similares o en campos similares y nos hace ser mucho más eficientes y eficaces a la vez.
Uh-huh. Tú decías, Nicolás, que en 2025 la tecnología y los datos sean los grandes diferenciadores estratégicos en una entrevista que te hicieron. Ponme
¿sí?
nombre y apellidos a esta frase.
Nombre y apellidos. Sí, a ver, el marco de la... del grupo es este, es que creemos pero profundamente que la tecnología y los datos van a ser ejes diferenciales. En cómo se traduce lo que te explicaba antes, en conocer mucho mejor nuestros consumidores y clientes y pacientes, insisto, pacientes también para Danone.
¿Pacientes qué te refieres a?
Porque tenemos un negocio de nutrición especializada. Y para ellos fabricamos productos especializados para sus necesidades. Por ejemplo, gente enferma de Alzheimer, con complementos alimenticios, etc. Entonces, insisto, pacientes también. Consumidores, uh-huh. Pero pacientes porque no estamos por ahí tan conocidos del público.
Claro.
Para eso, y eso es fundamental para nosotros.
Muy bien. Partan, la inteligencia artificial, el análisis de datos, ¿no? Serán gran aliados de esta empresa y de la mayoría de empresas, ¿no? Porque,
sí,
como decimos, los datos es el petróleo del siglo XXI, ¿no?
Sí, total, total. Y no podemos esperar a finales del siglo. Todas las empresas que hoy en día utilizan cada vez más datos para su gestión y para su toma de decisión. Sí, todo el mundo lo hace y queremos hacerlo, no hacerlo como todo el mundo, sino hacerlo mejor que los demás.
Els camins són plens de passes sense nom. Ningú sap d'on venen ni allà on van.
Al sector de la alimentación, ¿no? El sector de la alimentación está haciendo los deberes, me dirías, a nivel tecnológico y de innovación en general, ¿sí?
Sin ninguna duda. Seguro que hay algunos que no, pero ya se verán en sus resultados, pero sin ninguna duda. Yo creo que únicamente si te vas a pasear en una fábrica hoy y ves la tecnología que hay en una fábrica o en un supermercado y cómo se reponen los artículos, el sector está creciendo rápidamente a nivel tecnológico.
Uh-huh.
Queda mucho por hacer, ¿eh?
¿Y los clientes son más exigentes que en otros sectores? Porque es algo que sienten muy cercano también, ¿me dirías?
Yo creo que sí, pueden ser más exigentes que en otros sectores, pero creo que son los... nos reenforza nuestra idea que eso tiene que ser una palanca diferenciadora,
claro.
Sin duda.
Partan, ahora me estaba pensando, esto es una idea, esto no estaba aquí en el guión, es una idea que me ha venido a la cabeza, ¿no? Si estamos creando, vais a crear el yogur inteligente. Porque yo digo, claro, el yogur inteligente se ríe, Nicolás, ¿no? Si vamos a ver datos, vas a conocer más con estos datos al consumidor, es un yogur personalizado e inteligente. ¿Qué te parece? ¿Te gusta esta idea?
Me gusta el concepto, no sé cómo lo aterrizamos, pero me gusta el concepto, que sí, que al final, pero en general, la consumerización va en todos los productos. No estamos ahí todavía en los yogures, pero sí, claro.
Claro, yogur inteligente, yogur personalizado, ¿no? Y como decías, ¿no? Como estáis utilizando, ¿no? Danone, trabajáis para pacientes, ¿no? Enfermedades concretas, podéis personalizar este producto, ¿no? Cada vez más.
Sí, correcto. Correcto, es la ambición.
Doncs molt bé, muchas gracias, Nicolás, felicidades per aquest nou hub fet a Barcelona.
Merci.
Gràcies.
Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Al Consorci LocalRed acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una.
Ara sonava una cançó i volem continuar parlant de música. Volem conèixer una iniciativa emprenedora lligada justament a la música. Una molt bona idea que ha tingut èxit. Marcel Marata, director del Festival Itinera. Bona nit, què tal?
Bona nit, molt bé, molt de gust, Xantal. Gràcies per atendre'ns.
Molt bé, benvingut al Revolució. Fa uns dies es va celebrar l'últim concert de l'edició d'aquest any. Expliquem primer què és el Festival Itinera, Marcel.
Sí, mira, el Festival Itinera és el primer projecte musical que neix fruit del coronavirus.
Sí.
La Covid ens va portar coses dolentes, moltes, però també alguna de bona. I una d'elles va ser la creació d'aquest festival, que és un concepte de festival nou, que es va crear juntament amb l'Associació de Micropobles de Catalunya per generar una igualtat d'oportunitats musicals a tot el territori.
Mhm. Molt bé, micropobles, eh? Per tant, els micropobles també ja arriba a aquesta música. Com va sorgir la idea i a quins micropobles heu estat també, Marcel?
Sí, la idea surge bàsicament de dos eixos molt simples, no? Un és quina és la música que habitualment no s'escolta tant als micropobles,
sí?
I després a veure com se'ls hi pot fer arribar tot el territori, no? A partir d'aquí es van creant una sèrie de conceptes, com és els estils musicals més adients, que bàsicament es mouen del jazz, del blues, del soul, les músiques del món i el gospel,
uh-huh.
I llavors la manera de poder arribar a tot el territori amb igualtat de condicions que es fa a través de l'Associació de Micropobles de Catalunya.
Molt bé. Per tant, la vostra proposta és sobretot de músiques que deies, que no costa anar a sonar en pobles petits. I quina és aquesta música, no? Jazz, gospel... Què heu portat? De tot?
Bueno, hem portat una mica de tot. La veritat que Itinera és un festival profundament democràtic, transversal, on sobretot el que s'intenta és fer arribar el que no és tan habitual a l'hora d'escoltar, no? La gent dels micropobles té el mateix dret que la gent de les grans ciutats i les zones més habitades a poder tenir un accés a un tipus de cultura que difícilment hi arriba.
Clar. De quin tipus de poble? Menys de 1.000 habitants? A Catalunya n'hi ha 487. No? En total em sembla que beneficia moltes persones, no?
Sí, correcte. A Catalunya hi ha 487 municipis de menys de 1.000 habitants. El primer any del festival es va limitar a 500 habitants. Llavors, per un tema de problemàtica de les poblacions, aquest any s'ha pujat a 1.000. De fet, és un concepte bastant ampli, bastant empíric, perquè estem treballant Itinera en altres territoris i el llistó es posa inclús fins a 2.000 habitants.
Clar. Llavors, és a dir, que qui vulgui escoltar jazz o blues no hagi de fer no sé quants quilòmetres per anar a una gran ciutat, no? Seria això, no? Una mica, Marcel?
Correcte. Aquesta és una definició molt adient. El tema és que nosaltres, per poder portar amb unes certes condicions sostenibles aquests grups musicals, solen ser formats reduïts. Solen ser formats duets, trio, o potser algun quartet, no? Perquè estem parlant d'escenaris privilegiats, però normalment amb una assistència entre 50 i 100 persones per concert.
Clar. Tu dius que és un projecte que us transmet felicitat, no? Per què dius? Perquè s'han implicat molts músics, no? Que també s'han hagut de traslladar, no? A pobles i escenaris que no trepitjaven habitualment. Per tant, deies que és un projecte que transmet molta alegria i felicitat, no? Per què?
Sí, segons la meva opinió, la felicitat és clau perquè qualsevol projecte funcioni. En el cas d'Itinera, la felicitat és compartida de molts àmbits. Jo sempre poso, per exemple, doncs que Itinera és com una petita galàxia que tothom se sent feliç. Els músics, com molt bé deies, Chantal, i llavors també els micropobles, que els posem en el mapa, és una doble reivindicació. Els sponsors, mecenes i gent que hi aporta, institucions i tot el que és col·laboradors. Diguem, és com una galàxia de diferents àmbits on la felicitat és la clau.
Avui al Revolució 4.0 volem parlar també de música, en aquest cas música com aquesta, de jazz, que sona pels petits pobles gràcies al Festival Itinera. Marcel, quines perspectives de futur teniu? Hi haurà segur tercera edició?
Sí, les perspectives són immillorables, superen les expectatives. Pensem que és un projecte que ara acabem de fer 2 anys. Certament ens va ajudar el fet de guanyar el Premi Impulsa de la Fundació Catalunya Cultura, el millor projecte cultural de l'any passat. I aquest any ara actualment hem acabat l'edició de Catalunya i estem en marxa una edició a la Comunitat Valenciana i una altra a les Illes Balears. De cara al 2023 entrem amb 2 programes del Ministeri de Cultura per fer un Itinera a Occitània i Sardenya dins del projecte Europa Creativa i un altre que serà Occitània, Balears i Catalunya dins del projecte Euroregió. També es volen apuntar alguns territoris espanyols com les Illes Canàries.
Molt bé. Per anar acabant ja, suposo que anireu incloent nous estils musicals, nous artistes, no? Per tant, per buscar nous públics. No, Marcel?
Sí, és un festival totalment obert. Ara es busca 2 grans línies d'actuació. Per un cantó ampliem estils musicals, com molt bé deies, i per l'altre mapejar el talent dels musicals dels micropobles i poder-lo fer arribar fora dels micropobles.
Clar.
Són els 2 grans eixos culturals del projecte mig termini.
Molt interessant, clar que sí. Doncs escolta, Marcel, enhorabona per aquesta gran iniciativa lligada a l'emprenedoria, en aquest cas també a l'àmbit cultural. Per tant, volíem parlar d'un projecte emprenedor en l'àmbit cultural. Felicitats pel bon resultat que ha arribat a molts pobles de Catalunya. Segur que hi ha aquesta tercera edició i gràcies per venir al Revolució i que no pari la música, perquè com ens has dit tu mateix, la música dona felicitat.
Moltes gràcies, Chantal, i gràcies a tot l'equip per l'acollida que heu tingut.
La creativitat és intel·ligència divertint-se.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Acabem el programa i ho fem amb una frase d'un monjo budista, Thich Nhat Hanh. És aquesta: quan m'aixeco al matí, somric, tinc 24 hores noves per davant i prometo viure al màxim cada instant. Prenem nota, oients, doncs, a viure intensament, que viure és urgent. Gràcies, equip, gràcies, oients. Fins demà diumenge a les 10 del vespre.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Passa bé, passa bé.
That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh. shy. Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Sometimes it hurts instead.